Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra, les Converses Gironines. Cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per acompanyar-nos en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. D'entrada, la proximitat sempre és setmanal amb en Josep Víctor Gay. Víctor, com estàs?
Molt ben acompanyats, i amb un tema doncs, que pràcticament ens afecta a tots avui. El nostre convidat tractarà un tema doncs, que ens afecta a tots.
Correcte. Sense més preàmbuls, anem a saludar el nostre convidat d'avui. Tenim la sort de comptar a l'altre costat del fil telefònic amb Simó Casanovas. Simó Casanovas és gerent d'Empordàlia i presideix la denominació d'origen protegit Oli de l'Empordà, que agrupa doncs, uns quants productors de l'Alt i el Baix Empordà. Senyor Casanovas, gràcies per atendre la nostra trucada. Feliç migdia. Com està?
Bon dia. Igualment, espero que vostès també.
Bé, l'imaginem sortint de fer molta feina, perquè per vostès ara acaben de... Per al món de l'oli acaben de fer molta feina, no? Jo crec que deuen acabar de fer la collida fa relativament molt poc, no?
Sí, aquest any ha sigut una anyada que s'ha recollit molt de pressa, perquè les olives venien una mica més avançades del normal, ja vigílies de Reis, doncs ja vam acabar pràcticament d'entrar tota l'oliva, i des de llavors, pues mira, que l'estem acabant de processar oli, preparar per a la venda i anar fent feina cada dia una mica.
Hem de suposar, i no és una pregunta tòpica, que d'alguna manera la situació doncs, que hem viscut gairebé fa un any doncs, ha afectat a molts sectors, els sectors comercials, industrials, en general els sectors econòmics, però ens sembla que precisament el sector alimentari en general poder ha sigut dels menys afectats. És així? És a dir, hem de suposar que per exemple, la collita no s'ha vist afectada per la pandèmia, és així?
Sí, sí, evidentment. La collita, doncs, allà ens ha fet una bona feina, també l'any ens ha acompanyat, ha sigut un any plujós, que sempre ajuda a tenir bones collites, doncs, hem tingut una collita, no podem dir molt gran, però sí una collita normal, les que esperem, amb un rendiment també de les olives que ha sigut el correcte i amb una excel·lent qualitat d'aquest any, perquè ens ha acompanyat el temps a l'hora de collir i la feina ha anat bé. La feina al camp ha anat bé. Després, diguem, el que és la comercialització, doncs, home, no, sí que ens ha afectat el que és a la venda, perquè bàsicament nosaltres, tots els molins de Girona, que estem a la missió de Bridges, els trulls, diguem, venem molta, molt bona part de la nostra collita directament, diguem, al trull, diguem, a la botiga, a la nostra botiga del trull. Aleshores, això, com que hi ha hagut totes les restriccions que hi ha hagut, doncs, perquè eren necessàries, doncs, la gent no s'ha pogut moure, no ha pogut venir, i bueno, la consolidació ha sigut una mica més difícil.
Quines varietats d'oli produeixen?
Mira, produïm la varietat, la principal varietat que produïm és l'Argudell, que és una varietat que és endèmica de l'Empordà, diguem, de l'oli Baix Empordà, diguem que no existeix en cap altra zona, i que fa difícil, que és la, diguem, principal responsable de comença que diguem, el nostre oli siguin molt diferents dels altres comprades catalanes o espanyoles o de tot el món. També tenim altres varietats, no tan majoritàries, com són la Codivell o la Bandal o la Llei de Cadaqués, que són més minoritàries, que també són varietats que són també molt endèmiques de l'Empordà, i finalment tenim Marbequines, que també és una varietat que s'ha conreuat des de fa molts i molts anys a l'Empordà, però que últimament també té una pujada de producció important.
Els mercats consumidors habituals són bàsicament els del propi territori, a Catalunya. Hi ha una part que va a l'exportació.
Bueno, la producció nostra és molt limitada, diguem-ho així. No tenim una producció molt gran, aleshores, quasi bé diria que tot va a les comarques, diguem, gironines i de Catalunya, bàsicament Barcelona, perquè és molta gent buscant-los a casa. Encara que diguem que vinguem a Barcelona, ho anem a les Tortugues. I exportació, potser no exportem gaire, directament, però sí que ve molta gent del Rosselló, del sud de França, o turistes que venen aquí a l'estiu, doncs que compren el trolli, que no és el costat de casa seu.
Bé, a nivell de la situació que estem vivint, està clar que tenen un producte que és excepcional, com és l'oli de l'Empordà, però ha apuntat abans problemes amb la distribució deguda a la situació. Com es preveu que serà a nivell de distribució la resta d'aquest any 2021? Quina previsió fan sobre aquest any?
Bueno, aquest any, home, la previsió que fem és que les nostres cultures hem de pensar que l'oli de l'Empordà, quan s'arriba en l'any normal, quan s'arriba a l'agost, així, ja pràcticament s'ha venut tot. Hi ha dos o tres mesos en el qual l'oli, diguem, que quedes molt poc o directament a l'estiu ja no n'hi ha. I estem comptem, home, que dependrà molt de com evolucioni tota la situació del Covid, evidentment. Si esperem que si les previsions oficials es compleixen, doncs, home, no hem de tenir problemes per acabar de comercialitzar-ho tot correctament. Ara bé, si la situació s'allarga, doncs podem tenir alguna més de dificultats.
Hem de suposar també que molts clients, si més no, el client habitual, el consumidor de l'oli de l'Empordà, ja s'ha habituat, de vegades per aquestes circumstàncies que tots hem viscut, a comprar en línia. És a dir, això ho han apreciat aquests últims temps, aquests últims mesos?
La veritat és que això no hem tingut. Nosaltres, diguem, hem fet esforços, diguem, per, en general, tots els ulls de la comarca, doncs, per poder vendre en línia, i la gent realment ha respost positivament. Però, diguem, el fet, diguem, de que només en línia, perquè s'ha multiplicat per 5 o per 10, no ha arribat a compensar tampoc el que hem de... aquella gent que venia a la botiga, doncs, a fer la passejada el dissabte o el diumenge per l'Empordà i que aprofitava, doncs, per comprar l'oli de l'any. Sí que ens ha ajudat, evidentment, però no ha arribat a compensar la qualitat del que hem deixat de vendre.
Vostè fa més de 20 anys que és gerent també d'Empordàlia. Aquí la visió que té és més àmplia, més àmplia quant a productes. Com s'ho mira des de la posició de gerent d'Empordàlia?
La situació actual de l'oli?
Sí, sí, sí.
Sí, doncs no, jo el que veig és una situació, diguem, delicada, en el sentit que doncs, tenim la situació que tenim i no deixem de patir igual que tots els sectors que pugui haver-hi a Girona, però amb optimisme, no? Amb optimisme que la cosa s'irà arreglant, amb optimisme doncs, que el sector pot anar bé i més això, no? Tenir esperança doncs, de que tot el que és el procés aquest de vacunació que va fer fa poc, doncs es vagi produint i que la situació vagi normalitzant.
Li preguntava això perquè potser sembla com si el sector del vi tingués més dificultats del que té l'oli, d'entrada perquè la producció sembla que ha estat més curta aquest any, no?
I, bueno, amb l'oli no, amb el vi sí que hi ha hagut una situació més curta. Amb el sector del vi, esclar, són dos sectors molt diferents. El sector de l'oli hem de pensar que a nivell de productiu és un una producció molt minoritària dins del conjunt de la producció catalana i espanyola. És una situació, una producció molt petita, que a més tenim uns clients molt fidelitzats, per producte és bo, no tenim pas fidelitzats per res. Bé, nosaltres tenim com la venda no assegurada de venda, venuda, diguem, la producció la tenim venuda, només de tenir de cavall a l'anyada, venuda vull dir en el sentit que és la... diguem que no hem de patir per vendre-la, no sé si m'arriba. Mentre que amb el vi, que també no elaborem, doncs home, la nostra producció és més gran, ja és molt més... els clients no són tan fidelitzats, hi ha molta més petitivitat en moltes altres zones vinícoles de la resta d'Espanya o de Catalunya, i bueno, pues és un mercat més difícil, més madur, diguem-ho. Doncs més, el sector de l'oli també està patint, Fora de l'Empordà hem de pensar que els preus de l'oli a granel han baixat moltíssim, I perquè també hi ha una sobreproducció a nivell de tot Espanya, perquè, diguem, ja la situació de l'oli, ja totes les grans superfícies que fan molta pressió per fer ofertes amb olis, vull dir que també és un mercat molt saturat com el del vi, però aquí tenim l'avantatge doncs, que tenim aquest producte singular que la gent el reconeix i que està disposat doncs, a pagar-ne una mica més que no pas per un altre oli.
Bé, últimament hem vist, especialment per televisió, unes imatges que ens els plantegen com a molt boniques, que són els vols dels estornells a l'Empordà. Bé, els que d'alguna manera doncs, no tenim massa lluny l'activitat agrària, sabem que els estornells són uns grans enemics de les oliveres. Com ho és la mosca de l'olivera, però sembla que la mosca està més controlada. Com ho fan per combatre primer els estornells, diguem-ho clar, i després la mosca? Sembla, i insisteixo pel que sé, doncs sé que la mosca està força controlada, però els estornells sembla molt més complicat.
Bueno, els estornells, l'única manera de poder-ho controlar, i jo sempre ho dic, fa molts anys que ho dic, que gràcies als estornells tenim la qualitat de l'oli que tenim actualment. O sigui, si no hagués sigut per ells, pel mal que et fan o que et feien molt més fa molts anys, no haguéssim aconseguit doncs, uns nivells de qualitat d'oli tan alts. Perquè els estornells, quan venen les grans volades, per hivern, al novembre, al desembre, novembre, gener, que és quan venen els que migren doncs, als països nòrdics. I nosaltres això que passava quan hi havia aquestes volades, doncs menjaven tota l'anyada que hi havia per cuir. Però quina va ser la solució? Doncs collir abans que arribin els estornells.
Una carrera entre collir i l'arribada dels estornells.
Exacte. I aquest fet de collir les olives un mes més aviat, doncs els collíem, ha fet que collim quasi bé tota la collita directament de l'arbre. Això és un factor molt important a l'hora de fer més qualitatiu l'oli. I segona, que collim les olives una mica més verdes de les que les collim abans. Llavors l'oli surt molt més dramàtic, molt més intens. I gràcies a aquests animals, doncs vam descobrir sí, que collim un mes més aviat, perquè per dir-me alguna cosa d'arribar, doncs obteníem un gran producte.
Bé, vostès de dificultats no ens n'hi falten, perquè entre la mosca de l'olivera, els estornells i els seus companys productors de la resta de l'Estat han patit també efectes del temporal. Aquí el clima sembla que ens ha tractat millor que altres punts d'Espanya, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè aquestes nevades, tota la zona de Garralt, de Garrigues, que aquí va nevar-hi, amb el Filomena, aquest que va haver-hi, doncs realment els ha destrossat les oliveres, vull dir, la neu es va acumular en les branques dels arbres, amb el seu propi pes, amb el pes mateix d'aquesta neu, doncs van trencar moltes branques. La veritat és que tenen els olivars molt i molt fets malbé en algunes zones d'aquestes. Nosaltres, per fortuna, doncs no ens van nevar aquí, i és que hem salvat d'aquest desastre.
Bé, el conreu de l'olivera, concretament a l'Empordà, l'Alt i el Baix Empordà, continua sent atractiu pels joves agricultors, o són finques i zones de producció també envellides pel que fa al personal que se n'ocupa?
Bueno, nosaltres estem al sector agrari té aquest problema d'envelliment, i per tant el sector agrari nostre no se n'escapa. De pensar també que l'olivera mai ha estat el conreu principal de cap explotació agrària familiar. Sempre ha sigut un conreu d'ajut a l'economia familiar, també per consumir, per l'autoconsum de l'oli o com un ingrés extra de l'economia familiar, perquè ningú té, no hi ha cap gran explotació d'oliveres ni a l'Alt ni al Baix Empordà. Totes són explotacions petites, la majoria, d'una hectàrea i dues, que bàsicament era per l'autoconsum. Que avui en dia, doncs, com que no es consumeix tant, doncs, una part els decidim a comercialitzar. I això fa, doncs, que el seu conreu secundari, ja històricament, que sempre ho ha estat, doncs encara els problemes d'envelliment siguin més grans, no? Perquè molta gent, doncs, sí que té el resta de l'explotació, doncs, el té dedicat a la vinya, o perquè tenen bestiar, o perquè tenen cereals, doncs aquestes pateixen les conseqüències normals. Però hi ha molta gent, per exemple, a Empordàlia, la nostra principal superfície de conreu està a Roses. Roses, diguem, és el municipi de Girona que té la més gran superfície d'oliveres tradicionals a la comarca. I és clar, a Roses no hi ha agricultura, només hi ha turisme i agricultura, només hi ha oliveres. Perquè és l'única activitat que diem que és compatible amb l'activitat turística, amb l'activitat turística de l'estiu, i en canvi l'activitat de l'olivera bàsicament és l'hivern a l'hora de collir. Aleshores, aquestes explotacions que diem que ja són famílies que no tenen relació directa amb l'agricultura, doncs encara el factor pagament és més gran, perquè els fills ja no es dediquen a l'agricultura, sinó que es dediquen a altres negocis, que evidentment són més rendibles que tenir una hectàrea o dues d'olivera.
A l'Empordà existeix la producció d'oli ecològic?
Sí, evidentment hi ha. Cada vegada n'hi ha més, però diguem, pel tema de la mosca és molt difícil de poder-lo obtenir amb una qualitat suficient.
Hi ha un altre tema que no afecta directament a l'oli de l'Empordà, que és unes exportacions, suposo que procedeixen de zones de la península, doncs, que és gairebé el monocultiu, que se'n va, l'oli produït aquí, se'n va a Itàlia i després Itàlia el ven com a italià. Això és una constant, almenys vist des de fora, i ja sabem que això directament no incideix en l'oli de l'Empordà, pel que vostè mateix ens ha explicat, molt ben explicat, que són el tipus d'explotacions que hi ha aquí, però encara es dona aquest fet en el mercat global de l'oli espanyol, diguem-ho així, que es ven a Itàlia i després els italians el venen com a seu. Com es pot combatre això, si és que s'ha de combatre?
Bueno, això de fet, aviam, no hem d'anar tan lluny. A les zones de Tarragona o Canrigues, que va tenir un molt bon oli d'arbequina, és bàsicament d'on s'alimenta el mercat italià. Vull dir, i això que després el venguin com a italià, en teoria no es pot fer, però la normativa europea sempre, qualsevol ampolla, ha de posar l'origen de l'oli, sempre l'origen del país de l'oli, per tant, si ho barregen amb el seu, no poden posar que és oli italià. Però bueno,
però passa.
Que les autoritats italianes i europees han de mirar per què passa.
Una circumstància que s'ha viscut en el món de la restauració, que és un món sempre molt sensible a tot, primer va ser el canvi de normativa que els va obligar, doncs, a subministrar l'oli en un format i en unes condicions molt concretes. I ara, com tothom sap, desafortunadament, la situació vírica fa de que hi hagi moltes limitacions en el camp de l'hostaleria. Això, els productors els afecta com... Perquè, clar, l'oli que no es pren als restaurants potser es pren més a casa, no?
Sí, bueno, això molt bici que passa, però amb l'oli no. Amb l'oli és el que la gent no, per no anar al restaurant, consumeix més oli a casa seu perquè el fa servir per cuinar, bàsicament, per tant, els àpats que fan, bàsicament, han de ser els mateixos. Tota restricció doncs, que hi hagi hostaleria pel fet de no poder que afecti el nostre oli, doncs sempre afecta a la comercialització.
Bé, hi ha molts joves, parelles joves, sobretot els matrimonis joves, que semblen reticents doncs, a emprar l'oli, com també ho són en el consum del vi. Això de la, sembla que està de moda la dieta mediterrània, però en canvi ens trobem doncs, que sobretot entre els joves hi ha un cert doncs, repte de dir no, jo l'oli engreixa el vi... Com es veu això des de la seva perspectiva, en aquest cas privilegiada, perquè doncs, coneix perfectament el mercat de l'oli i el mercat del vi?
Bueno, aviam, pel que fa al vi, és veritat que cada vegada el consum de vi amb la gent jove és més petit, però més últimament hi ha una esperança, perquè pues, hi ha moltes famílies, o gent jove, matrimonis joves, i no. Pues que se centren dins aquest món del vi, vull dir, dins el món del vi, que busquen, doncs, i tenen inquietud per conèixer nous vins, nous gustos, molt nous sabors, noves combinacions del vi amb altres coses, i, bueno, això hem de tenir una mica d'esperança, doncs, que es vagi corregit, no del tot, pues, una mica. Però, a més, és una situació molt preocupant, perquè el consum per càpita, doncs, a Espanya, pues, és dels més baixos d'Europa, quan són uns dels principals productors. Pel que fa a l'oli, jo crec que els joves que consumeixen doncs cada vegada busquen olis de més qualitat, potser en consumeixen menys, però sí que el busquen de més qualitat. Sempre van a buscar olis extra verges, olis, diguem, que siguin saludables, són olis que no siguin tota la vida, que se'n diu l'oli en oliva, que és una barreja d'oliva refinat amb oli verge, sinó que busquen, com que el seu consum és més petit o més restringit per coses més limitades, com poden ser per consum en cru, doncs busquen olis de més qualitat. Aleshores fa que sectors com el nostre, que estem dins de marxes d'origen, que són de més qualitat, doncs aquest consum no el vagi tant, sinó que més aviat vagi a l'alça. Això no vol dir que no sigui una situació preocupant, perquè l'oli de qualitat fan tan bo un plat que es consumeixi en cru com una amanida com un bon sofregit.
Bé, les botigues empordàlies són com autèntiques fàbriques de temptacions, perquè totes les coses que un troba allà són autèntiques meravelles, i la veritat que és perillós entrar-hi perquè t'ho emportaries tot. Li preguntem com estan vivint aquesta situació, no per al cas de limitacions en quant a servei essencial que són en quant a alimentació, però sí suposem que les limitacions de mobilitat municipals o comarcals, això sí que potser els ha afectat, no? Des d'aquí potser hi ha solucions, potser la venda online ha estat una solució, pregunto?
Sí, la venda online ens ha ajudat. Des d'Empordàvia, personalment, doncs, ens hem esforçat molt per donar a conèixer als nostres clients habituals, doncs, que venem per internet, que tenen la possibilitat de fer comandes via web, sinó també trucant-nos a nosaltres podem fer la comanda via telefònica i els escrivim a domicili. Vull dir que això ens ha ajudat i és una cosa que hem hagut d'esforçar-nos molt per potenciar-ho, per poder doncs, compensar en certa mesura aquestes mesures que han pres i que s'han pres doncs, de limitació de la mobilitat.
Bé, doncs... No, li anava a dir, doncs, en tot cas, que queda avisada l'audiència de que poden fer aquesta compra a través de telèfon, a través d'internet, a través de la pàgina web, malgrat els advertiments que jo ja els he fet. Escolti'm, que després no diguin que no els hem avisat.
Sí, molt bé.
Senyor Simó Casanovas, gerent d'Empordàlia i president de la denominació d'origen protegit Oli de l'Empordà, transmeti l'ànim i l'enhorabona per la qualitat del producte a tots els productors que formen part d'aquesta DO, tant de l'Alt o del Baix Empordà. Gràcies per ser aquí amb nosaltres i per compartir aquest temps de ràdio.
Molt bé, gràcies a vostès.
Molta sort. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si tu vols.
Efectivament, tornem la propera setmana. Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies per la seva atenció. Fins la propera setmana. Adéu-siau.